Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs és divendres i aquí estem amb les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem dels animals. I parlem amb els especialistes, amb els que més saben. Amb tots aquells que ens poden ajudar, doncs, a tenir la millor relació possible amb els nostres animals. I també, doncs, amb tenir la millor salut possible per les nostres mascotes. Aquest és un programa que té la sort de comptar amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i també amb els amics del Centre Verd. Dit això, anem a començar el dia d'avui sense més preàmbuls, perquè és hora de presentar, doncs, la nostra veterinària convidada en el dia d'avui. Tenim la sort de comptar amb una autèntica especialista, com és el cas de la Laia Borràs, que ens acompanya i ens saluda des de Raivet. Laia, com estàs? Benvinguda.
Hola, gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs estem encantats de tenir-te aquí amb nosaltres, perquè segur que aprendrem moltes coses i possiblement tota la gent que ens escolta i que tenen, doncs, gos avui, doncs, poden prendre bona nota d'entrada pel que feu a Raivet. Explica'ns a Raivet què és i on esteu situats, Laia.
Doncs mira, Raivet és un centre de rehabilitació. Nosaltres ens dediquem principalment a totes les patologies ortopèdiques i neurològiques, sobretot a l'animal geriàtric, no? Tot el que és artrosis, hèrnies, totes aquestes cosetes que en una edat ja poden ser incapacitants o que malauradament per un accident, no? Doncs s'hagi trencat un lligament o hagin tingut algun accident, un atropellament o així, doncs nosaltres ens encarreguem de la recuperació.
Molt bé,
i estem en el centre de Girona.
Perfecte.
El centre de Girona, al carrer de la Salle, ahir ens poden trobar.
Perfecte, doncs ben cèntrics i doncs, ja sabem més o menys què és el que feu. Has parlat d'un animal geriàtric. En quin moment el nostre gos el podem considerar o es considera geriàtric? A partir de quina edat o a partir de quin moment?
Mira, fins ara es considerava que un geriàtric és a partir dels 7 anys, no? Perquè fa 10 anys enrere, doncs és veritat que l'esperança de vida dels nostres animals, tant els gats com els gossos, era més baixa. Però actualment, jo amb la meva experiència, jo citaria un animal sènior a partir dels 8 i mig en el gos, i en el gat una miqueta més, a partir dels 9, 9 i mig, 10. Ja comencen a ser sèniors, que diem, eh?
Laia, hi ha, en el cas dels gossos, hi ha races que tenen una longevitat més llarga que altres?
Sí, bueno, bé, se sap que les races petites solen tindre una longevitat major que les races grans, tot i que depèn ja molt de cada de les famílies, és a dir, quant de benestar i quants cuidados els donen als seus animals, perquè això és una regla antiga, que és veritat, que els petitons solen durar una miqueta més, però també és veritat que els gans cada cop doncs, tenim més eines doncs, per prolongar la seva vida amb qualitat, no? I ens podem trobar doncs, perfectament un pastor alemany amb 14 anys, cosa que abans pastor alemany als 10 anys gairebé doncs, ja arribava al final de la seva vida, no?
Mm-hmm. Has parlat de que a Raivet feu recuperació. Això és en els casos, per exemple, traumatològics, que hi ha hagut un trauma, que hi ha hagut un accident, o per exemple, per als gossos que són grans, que són geriàtrics, també els podeu ajudar?
Clar, jo principalment tracto molts geriàtrics, no? És a dir, està clar que a partir dels 7 i mig, 8, doncs són animals que comencen a tindre alguna coixera o algun problema a nivell locomotor. Llavors, la clínica habitual doncs, ens sol donar una miqueta, no? Tens una mica de mal, una mica antiinflamatori, però nosaltres ho tractem des d'un altre vessant, el control del dolor, i això el que fa és que ells no perdin l'autonomia i sobretot es trobin bé sense fer un ús excessiu dels fàrmacs, no? Jo faig molts geriàtrics, de veritat.
A mi, Laia, si fa mal la cama, dic, ui, quin mal la cama, tinc dolor. Però com podem saber si el nostre gos té dolor?
Doncs mira, és bastant fàcil de saber si un gos té dolor. Principalment l'animal el que farà és deixar de fer les coses que habitualment feia. És veritat que els animals tenen gran capacitat de camuflar el dolor perquè tenen quatre potes i ells compensen, ¿vale? Fins que realment no poden i manifesten una coixera o una incomoditat. Però, per exemple, exemple, doncs que l'animal no et saluda quan entres a casa, no s'aixeca tantes vegades, prefereix estirar-se més que sentar-se, i es dona un cop de mà per pujar al sofà, per pujar al llit, per pujar al cotxe, se planteja si puja o baixa les escales. Hem de tindre en compte que si nosaltres li donem un estímul extern, vale, hi ha un bloqueig puntual del dolor, llavors ho farà. Vale? I la típica frase que dic, bueno, doncs jo no veig tan malament, perquè quan veu un conill, surt darrere corrents del conill. Exacte, perquè hi és un bloqueig del dolor puntual, de la senyal del dolor, però després hi haurà una contrapartida, vale? El dolor hi torna.
Clar.
Que parlem dels dolors crònics. Llavors, per més informació, jo tinc un, en el meu blog hi ha un article destinat a això, a l'artrosis dels gossos i dels gats, també, perquè també tenim molta artrosi en els gats i són un gran desconegut en aquest aspecte.
Digue'ns com ho hem de fer per arribar al teu blog, Laia.
Doncs és molt fàcil, des de la pàgina web, només que poseu a Google Reivet, doncs allà entreu a la pàgina web, i allà a la pàgina web teniu el blog, hi ha diferents articles, i un en concret és sobre l'artrosi, no?, i les malalties dels animals geriàtrics.
Bé, en aquest gos, en aquest gat geriàtric, si li fem doncs, rehabilitació, si el portem a Reivet i el deixem a les teves mans, podem aconseguir que pateixi menys dolor i podem fins i tot aconseguir que l'expectativa de vida sigui més àmplia?
Clar. Quan nosaltres treballem en rehabilitació, val? Sobretot el tema del dolor, estem treballant en concret el dolor, el que fem és pautar uns tractaments que s'anomenen tractaments multimodals. És a dir, heu de pensar que nosaltres tenim allí una batalla i hem d'utilitzar totes les eines possibles per contenir-ho. Per tant, una de les eines i recursos que tenim són la rehabilitació, l'acupuntura, jo treballo molt amb l'acupuntura, val? Després, tot el que és nutrició és fonamental pel control de la inflamació, vale? Penseu que molts aliments que nosaltres donem als animals són preinflamatoris, i després també el pes, no?, de l'animal. Per això doncs, podem afegir alguns fàrmacs més naturals, altres químics, alguns suplements. Totes aquestes eines, us comento, són els recursos per una miqueta bombardejar aquesta batalla, no?, aquest dolor que tenim en el pacient. Com més eines utilitzem, doncs aquest dolor el podem reduir, el podem eliminar i el podem contenir, perquè el que és difícil per nosaltres és desensibilitzar un dolor crònic. El dolor no hi ha de ser-hi, perquè els dolors crònics hem de bombardejar-los amb més coses, vale? No només fàrmacs, hi ha altres cosetes, vale? Però necessitarem més tractaments, òbviament. Per tant, a la mínima detecció d'alguna coseta que no rutlla bé, s'ha de vindre i que ho revisem.
Una de les xàcares del nostre temps és l'obesitat. A tota la societat, en els humans, però en els animals també, no? I això suposo, Laia, pel que comentes, que quan arriba aquesta edat geriàtrica, aquest sobrepès, aquesta obesitat dels animals, els hi pot jugar molt en contra, no?
Pot jugar en contra a qualsevol edat, però heu de pensar que com més pes, les articulacions estan pensades, val? Per aguantar un pes en concret. Llavors, quan nosaltres hi fiquem més pes en aquelles articulacions, estem generant un estrès articular. Aquest estrès articular lliurarà una sèrie de substàncies que són inflamatòries per donar una alerta. I aquí comença el cicle. Llavors, amb més pes, doncs això s'accentuarà molt més. Llavors, és molt important el control del pes en aquests pacients que tenen una patologia degenerativa, perquè només que baixin, hi ha estudis, no?, que diuen que només que es baixi un 10% el pes de l'animal sense fer absolutament res més, la cruixera millora.
Clar, clar, clar. I suposo que per tenir aquest control de pes també hi ha una part molt important, que és el fer exercici, també en funció de les possibilitats que tingui l'animal, no?
Clar, aquí és l'ocasió que em venen, no? És que el meu veterinari em diu que ha de caminar. Això és correcte, vale? Però jo sempre dic el mateix. Primer, s'ha de fer un control del dolor i després podem fer un ús de les articulacions per caminar, per fer exercici. Si tu tens dolor, el que vols és no moure't. És una resposta fisiològica de protecció, vale? Llavors, és molt important, primer, reduir pes. No només fent exercici, podem utilitzar, per exemple, medis aquàtics per no repercutir pes sobre les articulacions i ajudar a baixar pes i fer exercici, però sobretot ho controlem amb les quilocalories que l'animal ha d'ingerir. Normalment la balança està descompensada, ingereixen el mateix per la poca activitat que fan. Per tant, hem de conscienciar el propietari de que això s'ha d'ajustar. Ajustant a dietes una miqueta més baixes en quilocalories, doncs el que fem és millorar el pes de l'animal. Al millorar el pes de l'animal, l'animal es mou amb més agilitat, s'aixeca amb més facilitat, per tant, ell de per si sol ja es mourà més. Vale? Uh-huh. I a partir d'aquí podem iniciar certs exercicis que ajudaran doncs, a la coordinació, a la propriocepció, etc. Però no té cap sentit fer caminar un gos amb sobrepès. Bueno, l'únic sentit que té és que empitjori.
Clar. Bé, avui estem parlant amb la nostra veterinària de capçalera. Avui estem parlant amb Laia Borràs, de Raivet. A Raivet ja hem dit que sou especialistes. Una de les coses que a mi em crida molt l'atenció és que teniu propostes molt interessants, com per exemple el cas de l'acupuntura per animals, no?
Correcte. L'acupuntura, bueno, com ja sabeu, està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, vale, com una de les medicines pel control i el maneig del dolor. Llavors, hi ha diferents tipus d'acupuntura. Hi ha l'acupuntura occidental, és a dir, només utilitzar l'acupuntura com a ús analgèsic, no? I antiinflamatori, però des del nostre centre, o jo com a practicanta, ho fem també per altres tipus de malalties, és a dir, no només en patologies ortopèdiques o neurològiques, vale? On l'ús és més antiinflamatori, més analgèsic, no? Més relaxant, sinó en qualsevol altra patologia. Per exemple, jo tracto molt animals doncs, amb al·lèrgies, vale? Al·lèrgies ambientals, animals amb trastorns digestius, vale? Perquè hi ha una combinació de la medicina tradicional xinesa amb la dieta. Val? Sobretot és imprescindible, quasi tots els meus pacients almenys saben que, com alimentar el seu animal, que és totalment contradictori amb el que han fet, i després cada família decideix el que fa. Perquè per mi és imperatiu en algunes malalties la dieta, canviar la dieta. Si no canviem la dieta és igual l'acupuntura i qualsevol tècnica que hi apliquis. Millorarà parcialment, però no al 100%.
Uh-huh. I bé, i un altre dels trets rellevants de la Laia Borràs i del Centre Raivet és que disposeu d'una piscina de rehabilitació, no?
Sí, correcte. El centre té una piscina, vale? Climatitzada, on nosaltres, doncs, en els casos que... Bueno, que considerem, no?, i que l'animal doncs, es partícip de poder utilitzar aquest recurs, doncs, o l'introduïm en el seu programa doncs, de rehabilitació o en el seu programa de manteniment, o d'animals esportius, no?, que volen doncs, treballar molt més a nivell muscular, doncs, tenen la possibilitat d'accedir, ara que l'aigua està en fred al mar, doncs, poden accedir a les nostres instal·lacions sense problema.
Suposo que deuen ser gossos, no?, perquè el gat costa d'imaginar.
No, el gat no l'entrem, perquè si no, només gossos, sí, només gossos. Jo només fico gossos. Sí que en sé d'altres companys que tenen altres recursos, com cintes, no?, de cintes aquàtiques i així, que algun altre gat han ficat, no?, però són gats una mica bastant fàcils de fer, eh? El gat normalment és un animal que l'aigua i la rebutja, i com a molt, i juga, amb les gotes, però... No. Ells no tenen cap necessitat de ficar-se dins de l'aigua.
Bé, tornem als gossos geriàtrics. Un gos geriàtric ben tractat, suposo que també li pot millorar el caràcter, no? Si no té dolor.
Clar, penseu, correcte. Una de les coses que canvia en l'animal és el caràcter. Són animals que són més irritables, més intolerants, inclús un punt més agressiu, inclús podem tocar alguna zona que no sabem que té dolor i se'ns pot girar, no? Quan nosaltres aliviem aquest dolor, com a les persones, no? És com una sensació, lliurem una sèrie d'endorfines quan fem els tractaments, i aquestes endorfines doncs, i cefalines i dimorfines, doncs el que fan és tindre una sensació de benestar, no? I de satisfacció i de felicitat en l'animal. I això igual passa en les persones, no? Quan tu tens un dolor i aconsegueixes reduir, no?, o contenir o eliminar aquest dolor, clar, la vida et canvia, no? Mm-hmm. Doncs els animals exactament el mateix.
Bé, com a...
Tornen a jugar...
Clar. Com a especialista en recuperació, suposo que també un tema molt important i que se'n parla molt poc és com ha de ser el jaç, el lloc on descansa el gos. Com hauria de ser? Ha de ser molt flonjo, ha de ser un coixí, bueno, molt... Ha de ser més...
Bueno, mira, això aquí ja podríem enfilar... sí que és veritat que els animals que tenen patologia ortopèdica, no?, tenen artrosis o així, es recomana doncs, que sigui un jazz, que no sigui gaire alt, perquè inclús aixecar les potes els hi pot costar, no? Llavors, ha de ser un jazz que sigui fàcil d'accedir, fàcil de sortir. I jo, més que el jazz, després pots escollir, poden haver des de 50 euros fins a 120 euros, eh? Aquí, viscolàstic i totes les històries que vulguis. Jo el que més els recomanaria a les persones és que en on ells dormen, al voltant d'on ells dormen, normalment penseu que aquests animals quan s'aixequen, nosaltres tenim parquet o gres a casa, i solen patinar, ¿vale? Perquè són més, tenen les articulacions són més inestables, ¿vale? I costa una mica més coordinar. Llavors, sempre recomano posar el que és el terra del joc dels nens, aquest que és com un puzzle. ¿Vale?
Ah, sí.
No sé si...
Sí,
que és,
sí.
Com, que és com un puzzle, no? Llavors, per què? Doncs perquè això, primer, que aïlla del fred, ¿vale? I el jazz no està directament en contacte amb el terra, per tant, l'animal té millor conformitat, ¿vale? I la segona cosa, perquè quan ells s'aixequen, poden clavar les seves ungles en aquest terra, per tant, eviten patinar i eviten fer microtraumatismes, que el que fan és tindre més sensació de dolor. Perquè penseu que una persona que té dolor i li fem un cop, com que estan les seves vies del dolor més sensibilitzades, la percepció del dolor és molt major. Quan una persona no té dolor i té el mateix cop, la percepció del dolor és molt més baix. Val? Per tant, d'aquesta manera, evitem que l'animal patini, es frustri i tingui males experiències al sortir del seu jazz. Llavors, després del jazz, com el que vulguis. Agafa el que vulguis, mentre sigui fàcil d'accedir, viscolàstic, transpirable, etc. Però el més fàcil és que quan surti no patini l'animal i que pugui accedir i sortir amb facilitat. Jo aquestes són les dues recomanacions que més faig. A partir d'aquí hi ha el pressupost de cadascú.
I per passejar, què és millor? Asfalt o un camí de terra?
Per passejar sempre és millor la gespa o la sorra de la platja. Jo mai recomano l'asfalt. L'asfalt no amortigua, per tant, tota l'amortiguació l'ha de fer l'articulació, val? Llavors, la terra, bueno, seria una altra superfície, però el millor per a aquests animals és la gespa. La gespa, o qui tingui a prop la platja, afortunadament, doncs la part més dura de la sorra, la que ens toca al voltant de la mar, eh?
Mira, això potser hauríem de preguntar-ho a un veterinari d'una altra especialitat, però intento per si... perquè és una curiositat que tenim i que a vegades ens pregunten els oients. Per què els gossos abans de dormir, n'hi ha molts que comencen a donar voltes i rascar a terra on te van a dormir, encara que sigui en terra de parquet, per exemple, que a vegades ho fan?
Perquè fan el seu niu.
Ah, caram.
Fan el seu niu. És com fer el seu niu. Ells es preparen, no?, fan les voltes i llavors s'acaben de col·locar bé, fan el seu niu.
És una qüestió instintiva, no? Imagino.
Sí, sí, és totalment instintiu, exacte, sí, sí.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs hem après moltíssimes coses avui des del Centre Raivet, des del Centre Raivet de Girona, amb la Laia Borràs, avui ha estat ella, la nostra veterinària de capçalera, i hem après moltíssimes coses, i per això quedem eternament agraïts i esperem comptar amb una propera visita de la Laia. Gràcies, Laia.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Tornem d'aquí 7 dies. Serà el proper divendres, aquí, a Cope Catalunya i Andorra, amb aquestes converses veterinàries, amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Baby, 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 baby.